Avui és amb nosaltres Antoni Blanc. Antoni Blanc és el director del Centre Borja, la casa que la Companyia de Jesús té a Sant Cugat. El Centre Borja actualment acull una quarantena de membres, la majoria d'ells dedicats a la investigació teològica, filosòfica i científica. També és la seu de l'Institut de Teologia Fonamental, la Biblioteca Borja. El passat 2007 va rebre el Premi Extraordinari El passat 2007 va rebre el Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat. Bon dia i benvingut a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia.
Des de quan està present a Sant Cugat el Centre Borja?
Des de... Bueno, es va començar a construir l'edifici als anys 45-46, crec, però es va inaugurar el 49, l'any 1949, aquest Centre Borja. És un gran edifici, suposo que el coneixeu, i... va estar ocupat en primer lloc per dues facultats eclesiàstiques, l'una de teologia i l'altra de filosofia, i era bàsicament la formació dels joves jesuïtes, els seminaristes, podríem dir, que feien les dues carreres l'una darrere l'altra, primer filosofia i després la de teologia. Acabada els estudis, eren ordenats preveres i ja començaven la vida pública apostòlica activa.
Actualment dèiem que també és seu de l'Institut de Teologia Fonamental. Això vol dir que hi podem fer estudis universitaris, aquí?
Sí, sí, sí. Aquestes dues facultats que he esmentat abans, doncs van ser concentrades en una sola, amb els bisbes de tot Catalunya, en una sola facultat de Teologia de Catalunya, que és la que es troba ara a l'antic Seminari Conciliar, allà a Balmes Diputació. Doncs, però, de tota manera, aquí, en el Centre Borja, encara ens vam quedar un institut de teologia que depèn d'aquesta facultat única de teologia a Catalunya, que es diu Institut de Teologia Fonamental, on es donen cursos de llicència i de doctorat i que està bàsicament orientada cap al diàleg entre la cultura i la fe. La fe o la increença. També aquest Institut de Teologia Fonamental organitza cada setmana unes conferències, una sèrie de conferències molt ben acollides pel públic, de, diguem, posta al dia de la cultura religiosa de la gent. Són conferències, diguem, de divulgació, d'alta divulgació, però que interessen molt la gent perquè necessiten els bons cristians i els que no ho són també. A vegades ve gent que no té ni tan sols fe cristiana, doncs una bona informació sobre les matèries religioses i teològiques.
Més homes que dones, més dones que homes, igual com ho tenen això?
Els cursos de llicència i doctorat dominen els homes. Aquests cursos de difusió i de divulgació teològica crec que dominen les dones, sí. Junt amb això, aquest Institut de Teologia Fonamental publica dues grans revistes, que són ja antigues i que tenen un gran públic, tant a Espanya com fora d'Espanya, sobretot a Amèrica Llatina. La primera es diu Selecciones de Teologia, que és un recull d'articles importants de teologia publicats arreu del món, en totes les llengües, traduïdes per nosaltres i a vegades condensades, però que són un servei magnífic per posar, estar al dia de la recerca en ciències teològiques i bíbliques. I l'altra revista, també aquesta és més gruixuda i surt dos cops l'any només, que es diu Actualidad Bibliográfica, que com diu ja el títol, doncs és un recull de crítiques a grans llibres publicats sobre ciències religioses, però també sobre història, sociologia, humanitats i d'altres àmbits de la recerca científica.
Però no només es centren en la teologia, també tenen la Biblioteca Borja i l'Arxiu del Palau Requesens,
molt bé,
que estan considerats unes de les més importants de Catalunya. Què hi podem trobar en aquests dos nuclis?
Bueno, començo per la biblioteca, perquè és la més considerable en volum, perquè aquí doncs, tenim un total aproximat de 400.000 volums de llibres de tota mena, i domina la teologia i la filosofia, com és lògic, perquè va ser la biblioteca d'aquestes dues facultats de filosofia i teologia, però també tenim tota mena de llibres de filosofia, de història de l'art, de dret, de literatura, d'humanitats en general, no? De sociologia, per exemple. I, a més de tot això, doncs reben unes 800 revistes de tot el món. I això sí que és un tresor per nosaltres i per qualsevol persona que vulgui fer alguna recerca, perquè això està molt ben guardat i programat i estudiat i recollit amb els fitxers, etc. No? I ara s'està informatitzant. Junt amb la biblioteca, com dèieu, aquí també guardem l'arxiu del Palau Requesens. El Palau és al centre de Barcelona, al barri antic, darrere de l'Ajuntament, i aquí, en aquesta casa, doncs es guarden aquestes relíquies, diguem, tan importants del passat, eh? Una col·lecció d'arxius de pergamins molt important, dels segles XI al XVI. Després altres llegats i uns 300 llibres importantíssims dels segles XIV al XIX, i per tant hi ha una sèrie d'incunables. Això és petit, reduït, però molt ric, i es pot venir a visitar amb totes les cauteles necessàries, perquè és un tresor que guardem amb molta cura, i és una font d'informació sobretot la vida a Catalunya, però també a la Catalunya mediterrània, del regnat de Nàpols i Sicília i d'altres parts de la Mediterrània, pel que fa als segles XIV, XV i XVI, sobretot. No?
Els temps canvien i el que eren camps al voltant del Centre Borja avui s'estan convertint en edificis per acollir l'Escola de Negocis, ESADE i Creàpolis. Per quan està prevista la inauguració, dintre de molt poc, i si estan en el pla que estava previst?
Això passa sempre, que hi ha unes propostes de futur i d'inauguració oficial i després es van perllongant els terminis. Doncs, de fet, l'última informació que tenim nosaltres de la direcció d'ESADE és que podrà començar cursos aquesta gran escola el febrer del 2009, la qual cosa vol dir que ja tindrem totes les aules, els tres petits o grans edificis d'aules que s'estan construint al costat de l'altre gran edifici del qual ara parlaré, doncs per aquesta data del febrer del 2009. Però junt amb aquestes aules, aquests aularis molt ben equipats amb tota mena d'instal·lacions, de sales d'estudi, de biblioteca, de bar, de gimnàs també, i sobretot d'aparcament, doncs hi ha aquest gran edifici que es veu ja força bé des de una certa distància, que es diu la Creàpolis. És a dir, una ciutat creativa en el món de l'empresa, particularment, dels negocis. I crec que la intenció és molt ambiciosa, però correspon a una necessitat evident. Hi ha moltes empreses que, per començar, necessiten una ajuda particular, i també, quan un cop començades, doncs necessiten a vegades l'ajuda de gent que els hi redoni una empenta que potser no han aconseguit de bell començament, no? I tot això estarà aquí fet i estudiat, estructurat, de manera que es pugui promoure i dur endavant aquest esperit empresari que tenim, diuen els catalans. No?
Una iniciativa que ja s'està esperant en molts camps, però que, a més, acollirà moltíssima gent aquí a Sant Cugat.
Ah, sí.
Com afectarà això a la mobilitat de
la
ciutat?
Jo crec que afectarà molt, molt. I el senyor alcalde ja ho sap i ens ha dit que no ens preocupem massa perquè tenen ja projectes pensats, no? En primer lloc, aquí tindrem un pàrquing pels cotxes, ja està pràcticament construït, subterrani, sota els grans edificis, però a més a l'aire lliure, amb cabuda per 800 vehicles. No? Però també, junt amb això, doncs, hi haurà segurament un uns microbusos que faran la navet, l'anada i tornada del centre Borja a l'estació del tren de la Generalitat, cada 20 minuts, el que sigui, no? Convenient, doncs, i això permetrà que molta gent arribi a Sant Cugat, no per cotxe, sinó pel tren. I d'altres idees també, no? Si s'han d'eixamplar o no els camins que arriben fins aquí, els carrers i les carreteres, però això ja és un projecte més ambiciós i que no ens pertoca a nosaltres, sinó als ajuntaments.
I ja per acabar, m'agradaria tornar a fer referència a la comunitat del Centre Borja, perquè entre els membres de la comunitat sempre hi ha hagut grans estudiosos, i m'agradaria que ens en fes un breu de tots els estudiosos que hem tingut aquí.
Això seria llarg, eh? Jo tampoc tinc una memòria massa viva, però sí que, bueno, el darrer que me'n recordi més, perquè va morir fa ara 5 anys, va ser el pare Miquel Ballori, no? I veig amb joia que l'Ajuntament li ha dedicat un carrer al costat de casa nostra. Sí, ben conegut per la seva recerca en cultura, en història de Catalunya, i humanitats en general, no? Hi ha hagut també, doncs, professors importants en ciències teològiques i filosòfiques, no? El pare Eusebi Colomer també és un dels potser més recentment desapareguts. Va ser un gran estudiós de la filosofia, un gran professor, i té obres importants sobre Ramon Llull, però també i sobretot sobre la filosofia alemanya. N'hi ha d'altres. En teologia hem tingut autors tan importants com el pare Bové, el pare Andreu Fernández, que era mallorquí, el pare O'Callaghan, particularment interessat i un gran investigador amb pergamins bíblics, i va fer una bona collita d'aquests pergamins, i ja s'estan encara estudiant amb molt d'interès. I gent com aquesta, el pare Roig Gironella, en filosofia, en metafísica, i tants d'altres, no? Actualment viuen també amb nosaltres i han estat professors, alguns d'ells ja són jubilats, doncs el pare Josep Vives, el pare Josep Ignasi González Faus, el pare Josep Maria Coll, tants d'altres, no? Crec que és també important esmentar el nom del pare Francesc Abel, perquè aquí el Centre Borja va fundar, ara fa 25 anys, un centre de recerca bioètica. Va ser un capdavanter en aquest sentit, i ho segueix sent, perquè aquest centre es va traslladar, i ara fa uns anys, a l'Hospital de Sant Joan de Déu, a la carretera d'Esplugues, i segueix, doncs, amb molta vigoria intel·lectual, un centre d'estudis universitaris, a més dins d'un hospital en què el personal mèdic i també les infermeres poden participar d'alguns cursos, etcètera, no? No, crec que la llista seria llarga, eh?
Afortunadament, una llista llarga, que esperem que es continuï allargant, i doncs moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, per Antoni Blanc.
Gràcies a vosaltres, i que prosperi, com sempre, aquesta ràdio a Sant Cugat.
Moltíssimes gràcies. Adéu,
bon dia. Adéu.